Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem la segona hora de Catalunya migdia des d'ara fins a les 4. Durant la primera hora us hem explicat que Keir Starmer ja és el nou primer ministre del Regne Unit després de rebre l'encàrrec del rei Carles III per tal de formar govern. Els laboristes han guanyat les eleccions generals amb 412 escons i s'han quedat només a 5 d'igualar la xifra rècord que va aconseguir el 1997 Tony Blair amb allò que es va anomenar la tercera via. Rishi Sunak, primer ministre sortint del Regne Unit, ha presentat la dimissió formal a Carles III després d'anunciar que plegarà també com el líder del Partit Conservador, tan bon punt li trobin un recanvi. Els Tories, els conservadors, han quedat amb només 121 escons dels 365 que tenien al Parlament de Westminster. És la pitjor derrota en tota la història del Regne Unit. Això el mateix dia en què a França la tensió s'ha disparat pel perill que l'extrema dreta governi el país si diumenge guanya la segona volta de les eleccions legislatives. Avui el ministre de l'Interior francès ha fet un balanç preocupant de les agressions contra candidats de dretes i d'esquerres que hi ha hagut durant la campanya electoral. Més de 50 agressions, moltes físiques i algunes greus. Ara el focus està posat en què pot passar diumenge, el dia de les votacions. I també us hem explicat que la justícia ha suspès cautelarment una de les normes que havia de blindar el català com a llengua principal de l'escola catalana. El decret de règim lingüístic del sistema educatiu. I ho fa per estudiar ara el recurs que va presentar l'Assemblea per una escola bilingüe que sempre ha pugnat per més castellà a les escoles catalanes. Recordeu que és aquell decret que va aprovar el govern perquè no es puguin aplicar percentatges en l'ensenyament de les llengües. És allò del 25% del castellà. Què més podem destacar a aquesta hora, Sara Riera?
Doncs que Artur Mas i Jordi Pujol s'afiliaran a Junts per Catalunya. Els expresidents de la Generalitat ho van comunicar de manera informal en un sopar ahir amb càrrecs del partit i militants, segons han confirmat a Catalunya Ràdio fonts properes. Tant Pujol com Mas van donar suport públicament a Carles Puigdemont durant la campanya de les eleccions al Parlament del 12 de maig. Fins i tot Mas va arribar a participar en un míting del partit al Maresme, al costat del secretari general de Junts, Jordi Turull. L'expresident s'ha anat acostant de manera progressiva a Junts. En la campanya de les eleccions generals de l'any passat, per exemple, Mas també va protagonitzar un acte conjunt amb la candidata al Congrés, Míriam Nogueras, tot i que aleshores encara tenia el carnet del PDeCAT, el partit hereu, ho sabeu, de l'antiga Convergència. Ara, amb aquest partit ja dissolt, Artur Mas, igual que Pujol, han decidit fer el pas d'afiliar-se a Junts. Probablement ja ho heu notat, el mes de juny ha estat el més càlid registrat fins ara a nivell mundial, amb una temperatura mitjana de 0,4 graus per sobre del rècord del juny del 2023. Són dades que acaba de fer públiques el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus. Confirmen que estem en el 13è mes consecutiu amb temperatures de rècord respecte als mateixos mesos d'anys anteriors i en el 12è consecutiu en què ens situem a 1,5 graus per sobre del que marcaven els termòmetres en l'època preindustrial. A nivell europeu és el segon juny més càlid que s'ha registrat mai. I una darrera qüestió, Xavier Puig, director del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, serà el nou director titular de l'Orfeo Català, això a partir de la temporada que ve, 2025-2026. Substituirà, doncs, Pablo Larraz, que du 14 anys ocupant diferents càrrecs al capdavant de la formació i que ha decidit plegar per motius personals. Larraz, això sí, continuarà sent director del Cor Jove i de l'Escola Coral i Puig compaginarà els dos càrrecs a l'Orfeo i al Cor de la Cambra.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb la Isabel García Pagán, subdirectora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb el periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia, el Pere Rossinyol. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb la periodista del Nació, Carme Rocamora. Bona tarda.
Bona tarda.
Que faran l'última tertúlia d'aquesta temporada del Catalunya migdia.
Això ens heu dit.
Sí, sí, et garanteixo que dilluns no hi haurà tertúlia. Jo vindré a treballar i faré el Catalunya migdia, que serà a les 2, però acabarà a les 3. Per tant, no hi haurà tertúlia.
Bueno, farem tertúlia fora d'aquí, no
pateixis. Anava a preguntar-vos si sabíeu sobreviure sense la tertúlia en les vostres vides. Però suposo que feu tertúlies en altres bandes.
No, la tertúlia més maca és la que pots fer al voltant d'un cafè.
Això, o un sopar, que a vegades n'hi ha sopars que costen de concretar dates.
Això, per això. Són les millors tertúlies, aquestes.
Sí, sí, això és veritat. Bé, doncs escolta'm, de seguida entrem en matèria, però per no perdre el costum, també últim dia, que el primer tema ens ve des de fora. I m'atreveixo a dir que tindrem aquella discrepància amigable entre Jordi Creus i Pere Rossinyol.
Que no tanquis la temporada amb una notícia.
L'última, per mantenir els bons costums. Jordi Creus, bona tarda.
Intentarem fer alguna referència amb això, eh?
Home,
però jo
no
deixeu, permeteu-me que
que primer que res, home, deixeu-me felicitar a tu, Òscar, i a tot l'equip del Catalunya Migdia pels grans resultats de l'últim EGM, del que hem conegut.
Gràcies,
aquesta
Jordi.
Setmana.
Gràcies.
I felicitar-se per continuar sent líders destacats.
Oh, això és bastant també responsabilitat vostra, perquè aquest programa el fem entre tots, la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio, és veritat, però també els tertulians que veniu a la segona hora, sense els quals això no es podria fer.
A mi m'han dit que els divendres a la segona hora és quan hi ha la gran pujada.
Hi ha una punta, hi ha una punta d'audiència allà. Sí, escolta.
Però només en el moment que parla en Jordi Creus i Pere Rossinyol,
Exacte, en el moment en què hi ha aquella petita trifuga.
El minut d'or del programa.
El minut d'or és aquella que mai reconeguda, perquè hi ha una
No, amb molt bones formes, i sempre, no, amb tot el respecte i amb l'estima que sap que tinc, però pam, ja. Sempre ja, sí, con respeto, allò que diuen, sí, però està bé.
Deixeu que el Pere i jo siguem modestos i diguem, no, la Isabel, la Carla i tu, Òscar, també teniu una part d'això. De la
menor, però sí.
Però la respectuosa discrepància, diguéssim, no l'acabem de complir. Jo ho vaig intentar un dia i no ho vaig fer així.
No. És una fita els divendres que ja estem esperant, a veure en quin moment hi ha aquesta, a veure, aquest sí però, del Pere Rossinyol. Però vaja, a veure, comencem, perquè si tu no fas la teva dèria, no dones peu a la discrepància.
Exactament.
Per tant, a veure,
escolta, un honor poder fer l'última, i avui la meva dèria té a veure amb les eleccions legislatives franceses. No parlarem de les britàniques, sinó de les franceses, que en una primera volta van donar uns resultats històrics a la ultradreta. Val a dir que per sota també de les seues aspiracions i també per sota del que preveien algunes enquestes, però vaja, resultats històrics al cap i a la fi en unes eleccions que demà passat viuran la segona i decisiva volta. Fins ara, després de la primera, ja hi ha adjudicats més de 70 escons i diumenge sabrem quins partits es fan amb els 500 restants i amb quines quantitats. I la veritat és que jo no sóc massa optimista. Tothom parla de barrar el pas a l'extrema dreta, però el fet que en moltes circunscripcions els escons es disputin entre el partit de Marine Le Pen i l'esquerra del Front Popular farà que molts votants de la dreta tradicional ja els vegi bé una victòria lepenista. Vull dir que això de barrar el pas a l'extrema dreta ho veuria més clar si la majoria de disputes fossin entre candidats macronistes i de l'extrema dreta. I per què? Doncs molt fàcil, doncs perquè sempre que ha estat necessari, l'esquerra s'ha mobilitzat contra la dreta votant en massa el candidat de la dreta moderada, fos del partit de Chirac en el passat o més recentment del de Macron. Però molt em temo, i algunes declaracions públiques de responsables polítics conservadors em ratifiquen en aquesta impressió, molt em temo, deia, que la mobilització de la dreta moderada serà sensiblement inferior i que els candidats lepenistes s'imposaran amb claredat en moltes circunscripcions precisament per aquest fet. Però bé, aquesta campanya, i a causa de l'auge precisament de l'extremisme de dretes, ha portat també una novetat. I aquesta ha estat la posició pública d'un bon grapat de futbolistes de la selecció francesa, bé, de tot tipus d'esportistes, però deixeu-me centrar en els futbolistes de la selecció francesa, en el sentit de demanar de barrar el pas a l'extrema dreta. Noms com el mateix Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram o Olivier Giroud, entre d'altres, han fet manifestacions públiques a les quals no mos tenen acostumats els futbolistes d'elit. Beneïdes siguin les opinions d'aquests esportistes. De fet, sempre m'ha semblat ridícula aquella frase tan suada que l'esport i la política no s'han de barrejar, que l'esport i la política són com l'oli i l'aigua. Perquè, a veure, per què altres professions poden tenir opinió i els esportistes no? Per què els paletes, els advocats, els escriptors, els cambrers, els periodistes, els botiguers, els notaris, els actors, els pagesos, els cantants o els sacsadors de pollastres poden dir allò que creuen i els esportistes no? Per què? Jo vull que tothom pugui opinar el que li doni la gana, encara que allò que digui a mi no m'agradi. I destaco això, Pere Rossinyol, amic meu, encara que no m'agradi. El que em costa més d'empassar és aquella falsa neutralitat tan estesa entre el món de l'esport. És el cas de futbolistes, com per exemple, podria posar més noms, però Dani Carvajal, del Real Madrid, o Unai Simón, el porter de l'Atlètic de Bilbao i de la selecció espanyola, que han censurat els jugadors francesos per parlar tan clar contra l'ultradreta. El seu argument, quin és el seu argument? Doncs el mateix de sempre. Aquell argument tan inconsistent que diu que nosaltres, com a esportistes, no mos hem de posar en política. I suposo que són conscients, o no, que dient això es posen com a mínim tant en política com els seus companys francesos. I suposo també que són conscients que formen part d'un projecte, que és la selecció espanyola, la Roja, que ha esdevingut la millor operació de màrqueting de l'espanyolisme a les últimes dècades. Un mite, però un mite tan esportiu com evidentment polític.
Doncs és la dèria del Jordi Creus. Diria que per al·lusions cedirem la primera paraula a Pere Rossinyol, per si tens algun però.
Sí, no, sento de cebre, però no. Estic fonamentalment d'acord.
Mira, escolta'm, l'últim dia, l'últim dia
hem acabat, trobat, Hem acabat, estan gairebé d'acord amb tot,
Sí, 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 són petits matisos ja només, no?
No hi ha un però,
No, no hi ha un però, una ampliació de que, en realitat, òbviament, els jugadors tenen tot el dret a opinar com qualsevol altra persona. Moltes vegades, si no ho fan, és perquè hi ha un càlcul comercial darrere, no? Els seus ingressos ja deriven en una part molt substantiva, dels acords comercials, de com anunciants de sabatilles, de samarretes, d'una pila de coses, i, per tant, pues, es poden autoexcloure d'una part del mercat. I moltes vegades, els que no opinen és per aquest càlcul comercial i no perquè consideren que són figures que no s'haurien de pronunciar per la seva gran categoria esportiva, no?
El tema del càlcul comercial és molt interessant, no? Perquè en el cas d'Mbappé, per exemple, que és una de les persones que més ingressos té de patrocinis, no sembla que això sigui un hàndicap, no?, a l'hora de posicionar-se políticament, i no només políticament, sinó també en altres elements, no? És un senyor, és un jugador de futbol que rebutja fer anuncis de cases d'apostes, que rebutja fer anuncis de menjar ràpid, que fixa la seva línia comercial, i la seva línia comercial també passa per posicionar-se en contra de l'extrema dreta, cosa que a Espanya sempre ha costat molt més. O sigui, recordem per exemple, el jugador del Barça,
el Piqué,
l'Oleguer Preses, que fins i tot va haver de començar a comprar-se les botes perquè va perdre el patrocini de les botes. Vull dir que
Tinc ganes de veure l'Mbappé quan arribi al Madrid, a veure que la primera xerrada amb en Florentino, si el Florentino li sembla bé, i sobretot amb en Carvajal, que l'ha citat en Jordi. Jo, si no recordo malament, algun cop ha insinuat fins i tot simpaties per Vox, o sigui...
Perquè ha convidat a la seva llotja del Bernabéu a dirigents de Vox. I després, amb el tema de les seleccions, ara no voldria dir una incorrecció, perquè ja fa molts anys que vaig deixar la informació esportiva, però quan jo feia informació esportiva recordo que Espanya i Itàlia eren els únics països, diguem-ne, occidentals, que
és una obligació,
i és una obligació anar amb les seleccions, amb l'equip nacional, diguem-ne. I, per tant, no t'hi pots negar. És diferent si tu parles amb el seleccionador i arribeu a un acord perquè no et convoqui. Però si et convoca, estàs obligat a anar-hi, i si no, tens sanció. En els altres països, no. És un orgull, és un honor, i, per tant, et convoquen, i tu pots, si no et va bé, dir que no. Però aquí, a Espanya i a Itàlia, crec recordar que eren els dos únics... no sé si això ha canviat en els últims anys, insisteixo, perquè fa molt de temps que vaig deixar la informació esportiva, però era una obligació legal en el cas d'Espanya i d'Itàlia presentar-se.
Perquè la selecció espanyola representa legalment a l'Estat, i en canvi a la resta de països
representa
la federació, que és un ens autònom.
Sí, perquè això fa que els jugadors potser no sentin la mateixa llibertat, perquè si fan segons quins posicionaments... Referint a les seleccions, és diferent això, que òbviament va més enllà i és polític, però deuen tenir por que hi hagi alguna mena de conseqüència en forma de sanció.
I que és molt poc comú.
Sí, això és
no,
el que va haver de fer l'Olega Preses, va haver d'anar a parlar...
Exacte, va anar a pactar amb el seleccionador per dir-li que no el convoqués.
Sí, però això era per no anar a la selecció.
I crec que hi havia un jugador que es deia Nacho, un jugador gallec que tampoc volia jugar...
Però això era per no anar a la selecció. El que jo em referia era precisament el negoci, no? Els acords comercials, va perdre els seus patrocinis, i els acords comercials, que et pots imaginar que els de l'Olega Preses no tenen res a veure amb els que pugui tenir Mbappé amb marques de luxe, que jo crec que és el que té, que aglutina més patrocini és de marques de luxe, i en canvi no hi ha cap mena de problema a l'hora de que aquest jugador de futbol es posicioni políticament com convingui.
Sí, però Carvajal diu que el futbol i la política no s'ha de barrejar mai, i convida a la llotja al Santiago Abascal.
Sí. Però és que això és un clàssic i de tots els líders, perquè això ha passat aquí, a Madrid, a París. No s'ha de barrejar esport i política, i després els líders dels diferents països o dels diferents governs, el primer que fan quan algun esportista guanya una medalla és convidar-lo a la seu governamental per tal de fer-se la fotografia amb ell. Vull dir que això és un clàssic de, pràcticament diria que de tots els governs. Però sí, no s'ha de barrejar esport i política, que t'interessi barrejar-los, que llavors és quan ho pots barrejar, però vaja. Jordi, gràcies, i escolta, bon estiu. Ui, em sembla que l'hem perdut. Vaja, ara serà una acomiada a la francesa, ara em sap greu, ara em sap greu. Carai, però si volia acomiadar. Jordi, estàs aquí o no? No, no, em sembla que l'hem perdut. Bé, doncs, escolta'm, el Jordi Creus, que ha fet la seva última dèria, l'ha pogut fer tota sencera, fins i tot també entra en el debat, però després el comiat s'ha quedat una mica així precipitat. 30 segons i serà un quart. A les últimes hores hem estat pendents de dues eleccions i ara el Jordi, precisament, el Jordi Creus ens feia referència a una. Podem començar per aquesta, dues eleccions europees. Podem començar per França. Totes les mirades posades en l'extrema dreta i en quin paper acabarà tenint a la segona volta de les eleccions legislatives d'aquest diumenge. Ara després anirem cap a Londres també per aquestes eleccions que vam tenir ahir i allà ja tenim primer ministre nou. Després de ressar el cap de setmana passat, ara les coses a França no estan tan clares. Les enquestes allunyen la perspectiva d'una majoria absoluta del partit de Marine Le Pen i és que la resta de partits s'han unit per intentar barrar-li el pas. Dit d'una altra manera, hi ha candidats que s'han retirat per no diversificar el vot contra el reagrupament nacional. En parlem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a París, Ignasi Abad. Ignasi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podríem dir que a les últimes hores les enquestes han refredat aquelles perspectives de l'extrema dreta d'obtenir una majoria absoluta a l'Assemblea Nacional que havien aparegut en els sondejos previs a la primera volta i fins i tot el dia de la primera volta. Això sembla que s'ha refredat una mica, no?
Sí, perquè fixa't que la primera volta el Front Nacional, el Reagrupament Nacional, que és com es diu el partit de Marine Le Pen, va encapçalar 297 dels 577 escons que hi ha. Però, de fet, només van resultar escollits, em sembla que van ser uns 39 o 38 diputats en primera volta del Reagrupament Nacional. Però ara les enquestes li donen, doncs, la veritat, una mica a una distància d'uns 60, 70, 80, segons quina enquesta mires, de la majoria absoluta. Hi ha 577 diputats o escons a l'Assemblea Nacional, cal una majoria de 289 per poder controlar i governar amb tranquil·litat, i aquestes últimes enquestes, l'última que s'ha publicat avui del diari Les Echos, li ha donat 230 com a màxim, per tant 60 de diferència. Podria intentar pactar amb el Republicain, que són la dreta tradicional, però és un partit que es va partir perquè el seu líder va decidir anar o fer costat al Reagrupament Nacional de Le Pen, i és una incògnita si podran arribar a aquesta xifra màgica del 289.
Què passarà amb l'abstenció? Sabem si n'hi haurà molta, n'hi haurà poca, si hi ha gent que després de l'ensurt, entre cometes, de la primera volta pot repensar-s'ho i anar a votar, o no se sap?
Doncs mira, hi havia... Va haver-hi una participació rècord en referència en relació a força anys. Va ser la participació més alta des de l'any 1997 en unes eleccions legislatives a França, la setmana passada, el 30 de juny. Un 66% i escaig va votar. I ara, les enquestes, contràriament al que podia semblar, que la gent diu, doncs, es retira molts candidats, perquè al final hi ha molts duels, hi ha moltes triangulars, hi ha molts candidats de partits que no són de reagrupament nacional, doncs, d'esquerres o del mateix partit de Macron, que s'han retirat perquè altres puguin fer front al que està més posicionat contra l'extrema dreta. Doncs això podia fer pensar, doncs, bueno, com que no va el meu candidat, jo no aniré a votar. Doncs no, les enquestes estan donant una participació fins i tot superior a la primera volta del 68% aproximadament.
Què pot passar? És a dir, veurem si aconsegueix, òbviament, majoria absoluta. Bardella, que és el candidat de l'extrema dreta, podrà governar. Però si no aconsegueix majoria absoluta, què pot passar? Podrà governar? No? Podrà arribar a pactes amb algú? O si no, quin escenari de governabilitat sobre França? Perquè, clar, l'extrema dreta, si no aconsegueix la majoria absoluta, en tot cas tindrà un grup parlamentari molt important.
Exacte. El que no hi ha dubte... Sembla, vaja, les enquestes i els sondatges ho indiquen, és que el partit de Marine Le Pen serà el principal partit de l'Assemblea Nacional Francesa i, per tant, liderarà, tindrà el grup majoritari. Ara, si no té la majoria absoluta, Jordan Bardella, que és el cap de llista o almenys candidat a primer ministre, ja dic que sense majoria absoluta ell no vol governar perquè no podrà aplicar el seu govern, el seu programa electoral. Llavors, pot ser que en fi, intenti aquest pacte amb els republicans, però ja hem dit que estan dividits, de manera que podria haver-hi altres opcions de grups, doncs, el de l'esquerra pactant amb Macron, però això és una mica complex, la veritat és, perquè hi ha moltes enemistats entre el líder de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, i els grups de la majoria governamental, amb Gabriel Attal al capdavant, el primer ministre actual, i altres ministres del seu govern que no volen ni sentir a parlar de pactar amb Mélenchon.
Emmanuel Macron. Ell ha dit per activa i per passiva que no dimitirà. Ja sabeu que són eleccions legislatives. Per tant, el que es decideix, el que es tria, és l'Assemblea Nacional i, per tant, el govern. Però no el càrrec de president de la República, que Macron el podrà mantenir. Tot i que les enquestes diuen que la plantofada que es dona al seu partit és de les històriques, podríem dir. Això pot fer córrer perill al seu càrrec?
A veure, Macron sempre va dir que no avançaria les eleccions i al final les va avançar. Va sorprendre propis i estranys, com es diu popularment, perquè hi ha molts membres del seu govern que estan molt en contra de la decisió que va prendre, perquè realment ha portat el seu partit o el seu moviment Ensemble Junts, que es traduiria en català, pràcticament, en fi, no la desaparició, perquè les enquestes encara els hi donen almenys un centenar ben bon o més de diputats, però realment els situen fora del govern, pràcticament, o almenys hi ha altres grups que seran més majoritaris, com per exemple el Bloc d'Esquerres. Llavors, què pot fer l'endemà de les eleccions? Macron difícilment dimitirà, perquè, a veure, és que em sembla que dilluns se'n va a Washington a la cimera per l'nomenament del nou secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, de manera que jo penso que una decisió així en calent no prendrà. Intentarà que es formi un govern. Segurament li dirà a Jordan Bardella del Reagrupament Nacional, forma govern, encara que no tinguis majoria absoluta. Si ell li diu que no, llavors passarà la pilota, imagino que a l'esquerra, i si l'esquerra diu que no vol governar perquè no es vol posar d'acord amb els macronistes, l'altra opció és un govern de tècnics, que es diu, amb els funcionaris, però això seria una situació molt, molt impopular després de convocar eleccions i amb un mapa polític tan polaritzat.
La tensió és evident i fins i tot hi ha hagut atacs, algun d'ells greus, contra alguns dels candidats de la dreta i de l'esquerra per part dels seguidors de l'extrema dreta.
Sí, hi ha hagut, de fet, va haver-hi un episodi el dimecres, crec, contra una ministra del govern, la ministra portaveu, Prisca Tevenon, que estaven penjant uns cartells, o anaven a penjar uns cartells a la perifèria d'aquí a París, a la comuna de Meudon. El seu equip els hi va dir a uns nois que estaven arrencant els cartells dient això no es pot fer, penseu que és època electoral i això està penat. Van marxar, van tornar amb un grup més gran i llavors es van enfrontar i van haver-hi dues persones que han anat a l'hospital i han hagut 51 atacs a polítics en aquestes 3 setmanes de campanya, per la primera i la segona volta, i hi han hagut 30 detinguts. I la nit electoral, la ciutat de París i bona part de França estarà blindada policialment perquè no hi hagin incidents. De fet, s'ha convocat una manifestació o una concentració antifeixista davant de l'Assemblea Nacional a les 8, quan tanquin els col·legis electorals, i fins i tot Marine Le Pen ha dit, bueno, això serà com l'assalt Capitoli versió francesa. Segurament potser exagera, però la veritat és que la tensió està una mica alta, sí.
Doncs no sé si teniu alguna cosa a dir sobre aquestes eleccions franceses. Pere, Isabel, Carme, després anirem a Londres, que aquí ja tenim, diguem-ne, que no hi ha hagut sorpreses i que els laboristes han aconseguit una victòria històrica i, de fet, ja tenim nou primer ministre. Ara ja anirem sobre França.
Sembla que el balanç de Macron és esgarrifós, no? Perquè el Front Nacional o el Reagrupament Nacional, hem de recordar que fa 6 o 7 anys tenia només 8 diputats i ara estem tots veient si té la majoria absoluta. Com acaba de dir, doncs sembla que no la tindrà, però sigui quin sigui el resultat, dona la impressió d'un fi de cicle no només de Macron, sinó de la Cinquena República Francesa, en la mesura en què fa més de 20 anys ja hi va haver el gran ensurt de que Jean-Marie Le Pen va passar la segona volta, però després no s'ha reaccionat. Sempre hi ha, en l'últim moment, les grans proclames per parar a l'extrema dreta, però després el funcionament de la política continua sent com sempre. Mentrestant, l'extrema dreta es va modernitzant i va avançant, i diria que s'ha arribat a un final de cicle, no sé si de la Cinquena República o què, però que aquestes crides permanents a acabar amb l'extrema dreta, si no van acompanyades de polítiques noves que tinguin una mica més de consideració en aquests votants que estan tan ofegats, doncs diria que és realment l'última oportunitat d'evitar-ho.
Aquí té l'oportunitat és aquesta, la prova de foc, de a veure si renuncia Macron a segons quines qüestions, sobretot el desllorigador per un pacte amb les esquerres serien reformes importants en temes econòmics, no? Venim de tot l'enrenou per al tema de les jubilacions, i possiblement hi hagi un marge per l'entesa entre les esquerres i Macron, que no serà fàcil, però possiblement situant un primer ministre, proposant un primer ministre de dins de les esquerres que sigui de l'ala més dretana, no?, del Partit Socialista, per arribar en aquesta entesa, perquè si no l'alternativa és molt pitjor. És evident, quasi evident, que sembla que el Front Nacional no tindrà una majoria absoluta que potser s'havia projectat, però sí una majoria prou forta, i per tant, a veure si hi ha aquesta responsabilitat davant d'aquestes crides que deies, no, Pere, d'aturar l'extrema dreta, de renunciar a maximalismes per arribar a una entesa que impedeixi que el Front Nacional mani.
Però diria que la França Insubmissa ja ha dit que això no
sí, clar, no, però també no? Aquí estarà també la responsabilitat d'aquesta França Insubmissa, a veure què fa. L'espai per fer-ho hi és, els números més o menys sembla que podrien sortir, no? Aquí veurem si s'obren a fer-ho.
No deixen de ser pedaços, no? Però perquè sempre estem amb el cordó sanitari al final, que és el que acaba apel·lant a la responsabilitat o a la moral del votant, però no hi ha canvis en les polítiques, no? Sí que és, deia el Pere, estem, no?, és l'última oportunitat, és que potser és el moment ja d'assumir que s'han de fer coses diferents i no continuar en esperar a que arribi la segona volta per fer aquesta crida a no deixar guanyar la ultradreta, quan resulta que la ultradreta ja t'ha guanyat el territori vot a vot i no ho està fent perquè no, i no està a les institucions, precisament perquè hi ha un bloqueig que ve dels partits, no?, que ve de les formacions polítiques. Jo crec que el de França és un exemple que es pot anar reproduint per tota Europa, i la diferència és que no tothom té el mateix sistema electoral que permet, no?, apel·lar en segona volta a aquest vot en consciència. De manera que si no hi ha un canvi radical a l'hora d'enfrontar determinats temes polítics, que és allà on està la ultradreta aconseguint tota la bossa de vots, no? Immigració, agricultura fins i tot, i altres temes similars que apel·len molt al sentiment de pertinença i que són molt identitaris de la gent, ens trobarem que tindrem un ensurt, o no serà un ensurt, serà l'haver arribat al punt que tothom estava dient que venen, però és que resulta que ja hi eren.
Doncs aquest diumenge, de 8 a 10, per cert, programa especial a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, per seguir el resultat de les eleccions franceses. En Sergi Roca, el cap d'internacional d'aquesta casa, juntament amb la Marta Prat, al capdavant d'aquest programa especial, amb l'Ignasi Abad, amb la Isabel Galí i amb tots els analistes, per tal de saber com queda el panorama electoral a França. Ignasi, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda, allà hi serem.
Ja, i tant, i tant. Diumenge tindrem novetats a França. Al Regne Unit les hem tingut, bé, anava a dir avui, sí, entre ahir a la nit i aquesta matinada. I, de fet, fins al migdia, perquè, de fet, al Regne Unit ja tenen primer ministre. És el laborista Keir Starmer, després que ahir el seu partit arrasés a les eleccions amb una majoria absoluta folgada, 412 escons dels 650 possibles. Feia 14 anys que un laborista no habitava el 10 de Downing Street. L'últim va ser Gordon Brown. Avui l'atenció ha estat a Buckingham Palace. A primera hora, el primer ministre sortint, Rishi Sunak, ha presentat la seva dimissió al rei després d'una patacada històrica a les urnes, i Carles III, just després, ha demanat a Keir Starmer, el guanyador de les eleccions, que formés govern. Ell mateix n'ha parlat en sortir de la reunió.
Si ahir vàreu votar laboristes, assumirem la responsabilitat de la vostra confiança mentre reconstruïm el nostre país. Però si tant si vau votar els laboristes com si no, de fet, especialment si no ho vau fer, us dic directament al meu govern i és per servir-vos, però no tingueu cap dubte que la feina del canvi comença immediatament.
A l'altra banda, els Tories, en caiguda lliure, han perdut 250 escons dels 365 que van aconseguir l'any 2019. El seu líder, Rishi Sunak, ha demanat perdó i ha anunciat que plegarà tan bon punt li trobin un relleu. I have heard your anger.
He sentit la vostra indignació, la vostra decepció, i assumeixo la responsabilitat per aquesta derrota. Després d'aquests resultats, dimiteixo com a líder del partit, no immediatament, però sí quan s'hagi organitzat formalment l'elecció del meu successor.
El recompte també ha deixat tocats els independentistes del Partit Nacional Escocès. En canvi, entra al Parlament Britànic Nigel Farage, la cara de l'extrema dreta britànica. Anem a Londres i tenim un altre enviat especial, en aquest cas Xavier Vilà. Xavier, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Fa poc més d'una hora hem sentit per primera vegada el nou primer ministre. La primera impressió, quina ha estat?
Una mica l'esperada. Ell ha exercit aquest rol que té de centrista moderat, ha fet campanya amb aquest barret. Aquí li diuen Don Rock the Boat, que ve a ser com una versió anglesa del seny català, no? Aplicat al dia a dia. No fem bestieses. Al capdavall, com et dic, això és el que ha aconseguit que la casa del laborisme es fes molt més gran, en què ha vist molta més gent, i això s'ha reflectit en aquest discurs, que ve a dir prou soroll, més atenció a la gent, que n'està farta de polítics que fan coses. Ahir tu i jo parlàvem d'aquell testimoni que parlava de xarlatans, sí, de bufons, tot això, no? País primer, partit després, això també és una garrotada de Jeremy Corbyn, que és l'antic líder laborista que va virar molt més cap a l'esquerra, per tant un missatge de canvi que ens pot sonar tronat, perquè això del canvi ho promet molta gent fa molts anys, però que al capdavall és el que la gent ha votat aquí, és el que volia deixar enrere 14 anys de conservadorisme.
Moltes vegades els periodistes utilitzem potser massa sovint aquest adjectiu de històric, però realment els resultats, sí, d'aquestes eleccions són històriques, perquè la patacada dels Tories és tremenda i en canvi la arrasada que han fet els laboristes també déu-n'hi-do.
Aquest cop no ens ho pot retreure ningú, que fem servir aquest adjectiu, perquè el laborisme ha fet un viatge de vertigen des del 2019. Recorda que llavors van patir la més gran patacada vista des de l'any 35 del segle passat, vull dir, clar. Ara doblen la representació de llavors. Passen de 201 escons a 412. Això sí, aquí un asterisc a peu de pàgina, que és el 35% dels sufragis que han aconseguit, que és el més baix mai de la història per un partit que governarà en solitari. Pel que fa als conservadors, el col·lapse no té precedents. S'han deixat 250 escons pel camí, es queden en 121, i avui és el dia de passar factura i recordar gestions com les de Boris Johnson o Liz Truss, que els mateixos conservadors a cavall passat consideren responsables ideològics d'aquest col·lapse electoral.
Els laboristes els ha costat 14 anys fer la travessa del desert, podríem dir. Els Tories comencen ara la seva travessa del desert, i ha anunciat Rishi Sunak que ell de moment plega, tan bon punt li trobin un substitut.
Sí, i la veritat és que ara per reflotar això a feina rai. Ell de moment se'n va perquè hi ha precedents de primers ministres sortints al camp conservador que s'han hagut de quedar. El discurs del rei no serà d'aquí massa temps i ningú vol fer el paper de la trista figura d'anar allà i... si permet-me l'expressió, no tenir res a dir en el debat, encara ser la cara visible d'un partit completament derrotat. Hi ha qui vol veure-ho en positiu, en el fet que Sunak ha fet ja història, deixa un llegat que no es coneixia abans, com és ser la primera persona d'origen indi mai elevada al càrrec de primer ministre, i això, la simbologia que té aquí, ja te la pots imaginar. Però, esclar, Sunak no està per arremangar-se i afrontar una reconstrucció que s'anticipa lenta i molt dolorosa.
Ahir parlàvem de l'extrema dreta, al final Nigel Farage ha entrat al Parlament, ja fa anys que ho intentava, 8 eleccions seguides intentant-ho, al final ha aconseguit l'entrada. Home, no és un resultat allò molt extraordinari, però en tot cas sí que aconsegueixen ficar-hi el peu i, per tant, presència de l'extrema dreta al Parlament Britànic.
Sí, el que passa és que jo no diria que això sigui com la onada que hem anat veient a Europa, perquè les dades indiquen que Farage aquí no hauria pas entrat, per poc que els conservadors tradicionals haguessin jugat al partit, perquè ve a ser una miqueta com incompareixença del rival, no? En aquest cas, el Regne Unit òbviament converteix postulats d'extrema dreta al carrer que tenen paral·lelisme amb el continent, com ara el sentiment antiimmigració és el primer que em ve al cap claríssimament, però també aquesta sensació d'abandonament per part dels polítics que la ciutadania denuncia i que hem anat recollint aquests dies. Però no m'atreviria a definir-ho com una onada ultraconservadora que afecti el Regne Unit. És una miqueta que Farage ha aprofitat aquest autèntic col·lapse conservador per recollir vots, que també s'han anat una miqueta cap a altres llocs, els liberaldemòcrates, que han fet el millor resultat mai i es planten tercers en detriment del Partit Nacional Escocès.
Què us semblen els resultats, Pere, Isabel, Carme?
És evident que resisteix més a l'extrema dreta, però caldrà veure què fa ara el Partit Conservador en el
sentit que en els últims temps sí que ha començat a agafar-se en aquesta deriva populista, no? Sobretot amb el tema de la migració que dèiem ara, no? I defensant deportacions, i a veure si ara amb aquesta desfeta potser el Partit Conservador tira per la radicalització per tal de no perdre més múscul. Aquesta serà possiblement una de les preguntes d'aquest resultat. I per altra banda, al Partit Laborista li queda una situació bastant complicada. O sigui, ha arribat i és històric el canvi, no? Però també hi ha arribat, perquè és un Partit Laborista que ha anat molt cap al centre, no? Sense abandonar potser els postulats més esquerranistes, no se l'ha vist com una amenaça als poders econòmics. De fet, ha estat beneït per grans tabloides com The Sun o el Financial Times, no? Però li queda una situació molt complicada en el sentit que al país hi ha uns serveis públics molt tensionats i també el tema de l'habitatge és cabdal, i a veure amb aquesta falta de recursos com l'afronta, no? Perquè possiblement sense un increment de la pressió fiscal serà difícil cobrir aquestes mancances, i llavors, bueno, és una victòria però també bastant complexa a l'hora de gestionar-la.
A mi em perdonareu la botada, però per pragmatisme estem molt a favor del sistema britànic.
Això segur.
Que tal qual un ha perdut, l'altre entra per la mateixa porta.
I ja està.
Ja president.
En 12 hores ja tens president.
En 12 hores tenim primer ministre, s'han saludat, s'han acomiadat.
I faran l'estiu estupendo, no com nosaltres.
Si després el sistema electoral és diabòlic i passa el que passa, no, diguéssim, però la imatge d'avui de Rishi Sunak acomiadant-se i 10 minuts després entrant un nou primer ministre ja amb la família, és com, ostres, reconciliar amb les democràcies antigues, diguéssim, no les modernes.
Alhora mostra fins a quin punt el sistema electoral determina el mapa polític fins a uns extrems increïbles, no? Perquè aquí no hi ha hagut una onada d'entusiasme cap al Partit Laborista, ni molt menys.
No, si al contrari, el candidat és el que estava en el lloc adequat en el moment adequat, però no genera cap mena d'entusiasme.
Fins i tot amb els números, entre el pitjor resultat que ens deien en quant a diputats de no sé quants anys dels laboristes i el millor després del Blair extraordinari amb aquesta, en respecte a les últimes eleccions, hi ha un punt i mig de diferència només. O sigui, pràcticament aquest resultat s'explica per l'ensorrada del Partit Conservador, i crec que aquest sistema també ens permet estar més tranquils, però no hi hauríem d'estar del tema de l'extrema dreta, perquè el Farage aquest ha tret el 14% dels vots, o sigui, té més percentatge que els liberals demòcrates, però només té 4 diputats i els liberals demòcrates en tenen 71. 14% amb un sistema majoritari amb una única volta com aquest és molt. Jo crec que té les bases, és un demagog que va forçar, va aconseguir transformar des de fora el Partit Conservador i portar el Brexit, i aquesta persona jo crec que no se l'hauria de menys tenir, òbviament ningú ho fa, però el 14% dels vots, per poc que es despisti el Partit Conservador, si segueix amb aquesta onada autodestructiva, està ben situat per acabar-lo canibalitzant del tot,
Bueno, és que els resultats dels laboristes són els mateixos del Jeremy Corbyn el 2017.
Un punt i mig per sobre.
I allò va ser una derrota de Corbyn. O sigui, que els números al final, i Farage acaba entrant a la setena. Vull dir que el sistema electoral reparteix alegries i derrotes amb una gran facilitat, però la imatge d'avui et dona que aquí no hi ha temps per perdre, no, diguéssim, i el sistema democràtic continua funcionant. A partir d'aquí, efectivament, els laboristes, com deia la Carme, tenen molta feina per davant, però recordem que la persona que s'hi posa al capdavant d'aquest govern és una persona que no genera ni cap entusiasme ni cap il·lusió a les esquerres del país. Vull dir, a veure com ho genera, perquè si la seva gran virtut era estar al centre, a veure com gestiona els tres pobles que s'havien passat cap a la dreta, els Tories, no?
Això va així, Xavier, és a dir, que ahir ens ho deies, que una mica el votaven allò perquè no n'hi ha un altre, entre cometes, sí. És a dir, no volem Rishi Sunak, per tant votem l'altre, entre cometes.
Sí, exacte, però el que esteu dient alimenta la percepció que us comentava, que amb el 35% és el percentatge de vot més petit que mai ha aconseguit un partit que governarà en solitari. Hi ha un altre indicador, el sistema majoritari que expliqueu, és exactament així, que tenim compte que l'índex de participació també ha estat el més baix en molt de temps, ha votat el 60% de l'electorat, que a nosaltres ens pot semblar que no està malament, però aquí és molt baix això. I també el sistema electoral ha permès que el nord, en mitja setmana us informava des de Peterborough, que és aquesta localitat que queda a la regió est del país, a prop de les Midlands, que és tota aquella part industrial que es va desindustrialitzar, tota aquella gent que es va quedar sense feina, allò us puc assegurar que és un camp de mines ideològic, de la mateixa manera que es pot veure al Midwest americà. Allà la gent local ha marxat a cor que vols, només veus locals i, diguéssim, comerços molt petits, regentats per gent del Pròxim Orient, de la llunyana Àsia, que tenen una manera d'entendre la vida molt diferent a la local, i això, aquest suposat cosmopolitisme, doncs no aplica després a la realitat política que estem intentant analitzar. Però tota aquesta zona que et dic, que és el mur vermell, ha retornat ara al laborisme. Cal veure amb les polítiques que es facin si el mantindran o hi haurà altre cop el pèndol anant altre cop cap als conservadors.
Per cert, l'onada laborista s'ha endut per endavant el Partit Nacional Escocès.
Sí, aquí això està clar, eh? Vull dir, aquí a Escòcia, molta gent, els mateixos escocesos avui, el Partit Nacional Escocès ho admetia, molta gent ha votat vot útil, li han vingut a dir. És a dir, més en clau ideològica anem teòricament cap a l'esquerra que identitària. El tema de la independència no l'abandonem, però pot esperar. I aquest és el missatge que surarà del partit, i aquí hi ha un altre element a debatre i a pensar tranquil·lament, que és Alex Salmond, Nicola Sturgeon, és a dir, que són líders independentistes escocesos dels últims anys, esquitxats per afers de corrupció importants i que han provocat un desgast dintre de la formació que ara també els passa factura.
Doncs haurem d'anar a familiaritzar-nos amb Keir Starmer, que és aquest nou primer ministre. Per cert, Xavier, tu que ets així futbolero així com jo, és Gunner.
És Gunner. I ara que ha fitxat a la Mariona, doncs mira, aquí també tenim una connexió.
Veus, ja està.
I ja la tenim. I escolta, i ara que dius això, aquí tot va tan ràpid que ja tothom està... Ja aquest senyor, vale, ja el tenim, però ara mirem el Bellingham, que igual se'l sancionen, i l'Alcaraz, que està jugant a Wimbledon, que no plogui, així que, escolta, això és un no parar.
Sí, no parar. Xavier Vilà, des de Londres, gràcies per aquests dies d'informació d'aquestes eleccions. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Falten 19 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Les nostres receptes on a tu s'encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
Quina comarca de Catalunya té com a capital Gandesa?
Quantes preguntes pots encertar en un minut?
Substantiu.
Berlín i la...
Un gat.
Aquest estiu aniré per tot Catalunya buscant gent que accepti aquest repte.
Correcte!
Correcte! Com més respostes, més pasta.
Tens un minut amb Núria Marín. Cada vespre a la plataforma 3Cat i a TV3.
El 25 de juny comencen les obres per cobrir el tram de la ronda de dalt comprès entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca, i això provocarà el tall d'un carril per sentit per als vehicles que circulin per la ronda. Planifica els teus desplaçaments i consulta els canvis en la circulació a barcelona.cat/obres. Fem una ronda més verda i que connecta els barris. La Barcelona que fem. Ajuntament de Barcelona.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
A una del migdia, Catalunya Ràdio.
No cridis així, per favor. Sempre igual.
Ai, nois, fa falta aquesta música d'atenció extrema cada cop que traiem una notícia. Home, sí, és imprescindible, és marca de la casa.
Que no surti d'aquí.
El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Noto que aquest món del cor cada cop interessa més a Catalunya.
Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
I tots els oients que ens escolten i ens envien safarejos, que en són uns quants.
Catalunya migdia.
D'aquí a 17 minuts seran les 4. Fa dies que ho esperàvem, però ho hem conegut de manera oficial quan ja teníem en marxa el Catalunya Migdia a la primera hora. La UNESCO ha declarat la Vall d'Aran Reserva de la Biosfera. És una distinció que suposa un valor afegit per la zona. Serà la tercera reserva de la biosfera que tindrem a Catalunya després del Montseny i de les Terres de l'Ebre. S'ha decidit aquest migdia en una reunió a Agadir, al Marroc. Ho podem ampliar ara amb la síndica d'Aran, la Maria Vergés. Síndica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I felicitats, perquè feia anys que ho demanàveu, finalment ha arribat. Què suposa aquesta distinció per la Vall d'Aran?
Bé, doncs suposa un reconeixement a nivell internacional de per un territori que està, doncs, creiem, en el bon camí, intentant treballar en un marc de desenvolupament territorial que sigui sostenible tant amb el medi ambient com amb el propi territori i la seva gent. Per tant, és un distintiu molt, molt important per nosaltres, perquè, com dic, ens reafirma en una manera de treballar que vam iniciar ara fa 4 anys i que ara té el reconeixement de la pròpia UNESCO.
A més, és un reconeixement a la singularitat patrimonial i cultural aranesa i també suposarà un impuls en aquestes dues, en aquests dos aspectes.
És així. Aquesta candidatura tenia un equilibri quasi bé perfecte, si em permeteu l'expressió, entre aquesta part d'investigació ambiental, d'ecologia i territorial, amb la part de posada en valor i reconeixement del que ve a ser la raó de ser de la nostra singularitat, que és la llengua, la cultura i el nostre patrimoni. Per tant, aquest reconeixement també crec que ens ajudarà força a seguir treballant en la línia de manteniment del que, com dic, és la raó de ser de l'autonomia d'Aran.
Suposa més projecció internacional i més turisme?
És que sí, suposo que sí, però no...
No està fet per això.
La biosfera, aquest reconeixement no és un label turístic. Té més a veure amb un recull de bones pràctiques i amb intentar impulsar el territori per adaptar-se als reptes immediats que ens marca, per exemple, doncs el canvi climàtic o la sostenibilitat, com us deia, no? Per tant, no es tracta d'un label turístic. Evidentment, aquest reconeixement internacional sí que fa, doncs, té un impuls en la promoció de l'Aran com a territori, però no exclusivament en la qüestió turística.
I després també un impuls pel que fa al reconeixement mediambiental, eh? La Vall d'Aran ja és referent en això, s'hi ha treballat molt, però també aquests reconeixements sempre van bé en aquesta línia.
Exacte, sobretot perquè, com bé sabeu, som un territori, doncs, amb un nivell de desenvolupament socioeconòmic molt basat en el turisme. Estem treballant també en que aquest turisme esdevingui un turisme sostenible, però el fet de reconèixer aquesta reserva de la biosfera també ens impulsa a treballar en altres àmbits que pel país són importants, la retenció de talent, aquesta sostenibilitat, que us dic, evidentment és ambiental, perquè la gestió del territori implica, doncs, en aquests moments, que és una de les qüestions que tenia aquesta candidatura, doncs, recuperar aquelles maneres de fer que tenien els nostres avantpassats amb els instruments de la tecnologia del segle XXI. No? Per tant, aquesta diversificació econòmica, la retenció de talent, com us deia, i doncs poder afrontar reptes com el que tenim en aquests moments, de la manca d'habitatge assequible, fins a, doncs, com us deia, adaptar-nos als incendis de la generació o que els nostres joves puguin desenvolupar la seva vida al territori.
Doncs reiterem la felicitació a la Vall d'Aran, declarada Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO. Ho hem comentat amb la síndica d'Aran, Maria Vergés. Síndica, gràcies per acompanyar-nos en directe al Catalunya Migdia i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Falten 13 minuts per les 4. Més coses. Tenim un nou revés de la justícia al català. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspèn de manera cautelar el decret que blinda els projectes lingüístics d'escoles i d'instituts catalans. El decret recull que no es poden aplicar percentatges, proporcions o paràmetres numèrics en l'ensenyament de les llengües. També prohibeix que els plans lingüístics d'escoles i d'instituts es puguin canviar a mig curs i atribueix tota la responsabilitat al departament i no pas a les direccions dels centres. La norma es va aprovar fa poc més d'un mes, amb el govern ja en funcions, però l'Assemblea per una Escola Bilingüe hi va presentar un recurs i ara el que fa el tribunal és paralitzar-ho per poder estudiar aquest recurs i, de moment, com a mesura cautelar, doncs, paralitza aquest decret. La Generalitat ja ha dit que hi recorrerà. És el decret que es basa en la normativa que va aprovar l'any 2022 després de la sentència del 25% i que, segons el govern, havia de servir per blindar el català a les escoles. Es prenen mesures per intentar blindar-lo, però la veritat és que, de moment, no s'aconsegueix de blindar-lo al 100%.
cada vegada que s'aprova un decret o una llei, fins i tot sumant els vots no només majoritaris del Parlament, sinó àmplies majories, com va ser en l'últim cas sumant el PSC i els comuns a la que era la majoria independentista en aquell moment al Parlament, no és la qüestió acaba als tribunals. No és una qüestió de voluntat del legislador, sinó és una qüestió de decisió dels jutges, que decideixen sense conèixer sobre el terreny la realitat lingüística del país i la realitat del sistema educatiu. Segur que el Pere...
Estic d'acord.
No, anava a dir, perquè...
Sí, però...
No, el sí, però és que jo crec que segurament defensem models lingüístics diferents, però sí que és veritat que, com que total, al cap i a la fi sempre depèn dels jutges, no depèn de quines siguin les polítiques que desenvolupin els governs ni les majories parlamentàries.
Sí, jo, estant d'acord, crec que és molt important que hi hagi un acord polític de fons sobre el model lingüístic a les escoles, que jo tinc la impressió que s'havia anat fent cada vegada menys sòlid, en la mesura en què alguns sectors de l'independentisme, no només dels col·lectius Koiner, pensen en una immersió molt més inflexible que altres sectors que també, des de la immersió, estan més disposats, o veuen fins i tot com un model millor, la flexibilitat en funció de les zones, sense posar en qüestió la llengua vehicular. I penso que reconstruir aquest gran acord sobre la llengua està per fer, malgrat que en aquest últim decret hi van votar els socialistes, òbviament.
Una reforma de la llei votada pel 80% del Parlament.
Sí, o sigui, per això et dic que estic d'acord amb el que dius, però que crec que totes les energies s'han de posar a nivell polític a reconstruir de veritat aquest consens de la llengua, que per molt que es votés junts en aquesta última reforma que dius, crec que està per reconstruir, i que només si es reconstrueix aquest gran consens polític hi ha possibilitats reals de consolidar-ho, malgrat que hi hagi sentències judicials que no ho comprenguin, però que sempre són molt més fàcils d'afrontar des d'un consens que tinc la impressió que no existeix.
Però hi ha un 80%, vull dir, és que és una bogeria...
Per això he dit que estava d'acord amb el que deia la Isabel.
Sí, però que els tribunals s'hi fiquin. Sí,
és una bogeria que els tribunals s'hi fiquin, i alhora és una bogeria que els consens no sigui sòlid, malgrat aquesta última votació.
No, però que crec que un 80% és un consens molt gran, i sobretot també molt important, perquè en els últims anys, potser de la llengua, amb tota l'emergència del procés independentista, doncs s'havia com atribuït només a la defensa del català al moviment independentista. Llavors va ser molt important arribar en el consens amb el PSC, en el sentit de que la llengua no pot ser patrimoni d'un independentista o d'un unionista, no, perquè és de tots. I llavors es va arribar en aquest consens, que va costar. De fet, me'n recordo que era un moment delicat per l'independentisme. La CUP el va criticar moltíssim, fins i tot dient que només el català fos la llengua vehicular a les escoles. Llavors hi va arribar, i malgrat això, no, com deia la Isabel, s'hi posen i no deixen d'atacar els tribunals, unes aules, uns tribunals que no entenen la realitat sociolingüística, perquè parlem del 25%, però és que es parla molt més que el 25% del castellà a les escoles, perquè les escoles, com hem dit moltes vegades, no és només el tema lectiu, sinó que són les hores de pati, les extraescolars, i per tant demostren que en saben molt poc de la realitat que hi ha en aquestes aules del país.
Veurem què és el que passa. De moment el departament anuncia que hi presentarà recurs, veurem si té èxit o no, o si tot pagat aquesta llei queda allò en stand-by fins que el tribunal no acabi de decidir sobre el recurs presentat per l'escola bilingüe. I mentrestant, la crisi Esquerra Republicana pels cartells vexatoris contra Ernest Maragall deixa nous titulars. Avui els Mossos d'Esquadra han explicat que tenia més informació el diari Ara que la mateixa policia, que havia acabat tancant el cas. N'ha parlat el comissari en cap, Eduard Sallent.
Vam tenir coneixement que hi havia periodistes que estaven fent recerca. En algun moment vam tenir coneixement que tenien fins i tot doncs, molt més avançades les investigacions que la que nosaltres havíem pogut acreditar documentalment a través de les diligències, però suposo que això és el que us fa tan bons, no? Que és que moltes vegades arribeu allà on no volem que arribeu i feu públic, o que altres vegades doncs, trobeu camins molt més ràpids.
A mi em deixa...
Jo no em quedo tranquil·la, no.
No, és que anava a dir, sí, òbviament, la feina dels periodistes és aquesta, assabentar-se de les coses que no volen que ens assabentem, i en aquest cas els companys del diari Ara van aconseguir trobar... Però clar,
si no, no sé, el problema no és dels periodistes,
que la policia digui això, que la policia digui, no, és que nosaltres d'això no en sabíem res, per tant vam tancar la investigació.
És pitjor encara, o sigui, que la policia digui que no és capaç d'arribar
a... on han arribat els periodistes?
A on han arribat els periodistes, i que ho faci a més la policia depenent d'un departament que gestiona Esquerra Republicana, amb persones molt properes al capdavant del mateix Oriol Junqueras, no? O sigui, a mi em sembla que l'Eduard Sallent avui no ha estat encertat. Si volia tirar una floreta als periodistes, benvinguda sigui, però ha fet malbé o molt malbé la feina dels policies.
Sí, sí, perquè no estem obligats a arribar on els policies no poden arribar, és desesperançador, però més enllà d'això, sí que és important en el sentit que en els últims dies s'havia qüestionat la feina que ha fet el diari Ara, en el sentit que, com hi ha una guerra interna bastant forta a Esquerra, alguns havien insinuat que això era una filtració i el diari Ara ha reivindicat que portava temps treballant-ho. De fet, ho evidencia sobretot el fet que el periodista que ha publicat això és un periodista que fa temes sobretot policials, de successos. No ha estat una investigació tan política, que al final sí que s'ha afegit, i llavors sí que ha estat una feina que no ve d'una filtració, malgrat això després s'ha acabat utilitzant per la guerra interna, no?, d'una manera una mica barroera, possiblement, ja que són uns cartells molt miserables, però sí que evidencia això, que hi havia una feina periodística al darrere amb aquestes declaracions que fa Sallent.
Sí, aquest intent de desacreditar en funció de que hi havia guerra interna, no l'he entès mai tampoc, perquè això és donar igual, o sigui, encara que hi hagi una filtració, la feina periodística...
Indiferent, el resultat és el mateix, però feta. Bueno...
Sí, sí, no, no dic que ho diguessis tu, sinó que la gent que ho ha dit, jo això no ho entenc, perquè justament és quan hi ha conflicte intern que es donen oportunitats d'arribar a informacions que, si no, és més difícil, no? I, per tant, una cosa sol ser conseqüència de l'altra i és totalment legítim periodísticament. No acabo de veure on volíem portar el debat, no? I només subratllar que estic molt d'acord amb la manera en què ho ha exposat la Isabel, que crec que aquestes declaracions del Sallent, del major, són realment increïbles, o sigui, no les comprenc, i crec que mereixen ara una explicació de què vol dir exactament, perquè són molt, molt sorprenents i preocupants.
L'únic és que, com que es veu que algú havia insinuat que això podia haver estat una filtració del Departament d'Interior, llavors el que fa Sallent és dir, no, nosaltres, com que no en sabíem res, no hem estat nosaltres els filtradors, diguem-ne. El que passa que la manera com ho expressa, clar,
desastrosa,
és que posa en evidència el seu cos. No, el cos dels Mossos d'Esquadra.
Sí, en qualsevol cas, havíem quedat, diguéssim, que la direcció política del departament i la direcció policial, no? O sigui, la feina
són
policial...
Coses
són coses absolutament independents. Punt 1. Doncs, si la seva voluntat era tallada, sortida, qualsevol insinuació de que allò havia sortit d'allà, no ha reeixit. Però és evident que encara queda pitjor confessant que els periodistes poden arribar més lluny que els policies en la seva tasca.
Segur que les pròximes setmanes seguiran apareixent informacions sobre aquest tema i d'altres, i ho podrem seguir informant als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Nosaltres avui posem punt final al Catalunya Migdia en edició de temporada regular, podríem dir.
Espera, perdona, és que estic amb corpresa veient a la BBC com ja estan entrant els futurs ministres.
Sí, sí.
I nosaltres...
Jo dient que durant tot l'estiu estarem pendents de tota l'actualitat, entre d'altres, per exemple, si tenim o no una investidura. Sí, sí, al Regne Unit ahir van votar, ja tenen primer ministre nomenat, i ara per Downing Street, estan entrant, i llavors, com que tenen a més les càmeres fixes, doncs es veu com els futurs ministres estan fent aquell carrer, que no és gaire llarg, i que per tant, a més a més, a la vista de tothom, perquè a més, com que és peatonal, has d'entrar i caminant, per tant, es veu perfectament com estan entrant a Downing Street, al número 10 de Downing Street, per tal de ser nomenats ministres en els pròxims minuts. Deia que nosaltres acabem aquí la temporada regular, podríem dir, del Catalunya Migdia, el Catalunya Migdia de 2 hores. Agrair-vos el suport a tots els oients que ens heu acompanyat aquesta temporada. A partir de dilluns seguim amb el Catalunya Migdia d'una hora, de 2 a 3, amb la informació sense la tertúlia. Per tant, Isabel García Pagán, Pere Rossinyol i Carme Rocamora, gràcies i que tingueu un bon estiu. Bones
moltes
vacances.
Gràcies.
Bon estiu, gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns, com dèiem, a partir de les 2, sense tertúlia. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Això és una casa en obres, Olivier. És una merda.
Bon dia, senyora. Soc l'Alves, el paleta.
El senyor Alves ens proposa acabar finalment l'obra.
Oh! Estic passant les pitjors vacances de la meva vida en un país on tothom només fa que emprenyar-me.
Jubilació Impossible 2 és la gran pel·lícula. Estrena aquesta nit a la plataforma 3Cat i a TV3.
Cafè grec. Un programa per les nits d'estiu, acompanyant el viatge del Festival Grec de Barcelona 2024. Vaig en
pas, a motor vegetal. Darrere de cada espectacle hi ha una banda sonora que dona sentit a totes les coses.
Cafè grec.
Músiques que t'ajudaran a descobrir tota la programació del Festival Grec 2024.
Cafè grec, aquest diumenge a les 10 de la nit amb Albert Puig.
Ens ho diuen molt, que aquest programa de les dones i els dies canvia la vida de la gent. El que no ens imaginàvem és que canviaria la vida al Raül Balam i a la Carme Ruscalleda.
Hola, sóc Raül Balam i aquest any he descobert el programa Dones i els dies. A part de fer-me superfan, he descobert que hi ha molt de micromachisme dintre meu.
Aquest divendres, mare i fill a les dones i els dies. A les 11 de la nit, com sempre.
Les dones i els dies.
M'ha fet obrir una mica els ulls.
Amb Montse Virgili.
Fins i tot, si us fa il·lusió, podeu venir-nos a veure.
Catalunya migdia.